Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona tarda. Un terratrèmol de magnitud 4,2 amb epicentre a l'Alt Urgell, concretament a Ribera d'Urgellet, s'ha notat aquesta tarda cap a 6:15 en diversos punts de Catalunya, segons l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. L'Institut Geogràfic d'Espanya eleva la magnitud a 4,5 i el Centre Sismològic Euromediterrani a 4,4. En qualsevol cas, moltes localitats, pobles i ciutats del país han notat el sisme, del qual, de moment, no es coneixen danys personals ni materials. Canviem de qüestió. En el judici del procés, Ferran López ha dit avui en la seva declaració com a testimoni que Carles Puigdemont va dir que si l'1 d'octubre hi havia violència, declararia la independència. El comissari dels Mossos, durant l'article 155, ha dit que va oferir a la Guàrdia Civil i a la Policia Nacional que els cossos estiguessin junts l'1 d'octubre al seu centre de coordinació, però Diego Pérez de los Cobos s'hi va negar. Coincidint amb la sessió d'avui del judici del procés, destaquem també que la defensa de Jordi Sánchez ha decidit demanar la seva llibertat provisional perquè l'expresident de l'ANC i candidat de Junts per Catalunya al Congrés el 28 d'abril pugui participar en la campanya electoral. Sabrem segurament en les properes hores com es resol des del Tribunal Suprem aquesta petició. I encara en plana judicial, la Fiscalia ha demanat 12 anys de presó a un home per haver abusat sexualment de la seva fillastra quan aquesta era menor d'edat. En el judici, a l'Audiència de Lleida, l'home ha negat els fets, mentre que la víctima ha declarat que els abusos van ser continuats entre els 10 anys i els 16. La Fiscalia, que inicialment demanava 15 anys per violació, ha rebaixat la seva pena. A Catalunya hem sabut que al març hi ha hagut una mitjana de 7 judicis cada setmana per abusos sexuals, i més de 4 de cada 10 tenien com a abusador el pare o el qui feia la figura paterna. I Melcior Comas, Sebastià Alsamora, Sergi Pàmies, Ingrid Guardiola i Aina Bastard són alguns dels guardonats amb els Premis Crítica Serra d'Or 2019, que s'han lliurat aquest migdia a l'Espai Endesa de Barcelona. A l'acte han estat presents l'abat de Montserrat, Josep Maria Soler, el secretari general de Cultura, Francesc Vilaró, i el director de la revista Serra d'Or, Josep Massot, que ha recordat els presos que ha anomenat polítics i els qui són fora d'Espanya, dels quals ha dit que són exiliats. També ha recordat la difícil situació política i social que viu Catalunya. Fins aquí l'actualitat. Us deixem amb el programa L'Hora del Pati.
Ràdio Estel. Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al Centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Jo en dic aprendre.
Investigar.
Compromís. Feina.
Il·lusió.
Futur.
Créixer.
De tot això, nosaltres en diem la Caixa. Invertim en atenció social, divulgació cultural, educació i recerca. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
Ràdio Estel.
La pobresa de vincles que pateixen els nostres alumnes realimenta els mateixos processos que la provoquen, entrant en una espiral que només l'educació pot trencar. Estructures, plans educatius, programes i projectes, programacions d'avaluació han de tenir en compte aquesta realitat de sortida. I quina és la nostra proposta? Què considerem que cal tenir en compte imprescindiblement en qualsevol full de ruta educatiu? És fonamental no donar l'esquena al món que ens envolta. La solució no passa per quedar-se fora. I el perill de la innovació, que tantes vegades hem parlat en aquest programa, no és la novetat per si mateixa, sinó l'innovacionisme. Com sol dir Gregorio Luri, les tecnologies les podem entendre com pròtesis antropològiques que amplifiquen, per bé o pel mal, el que som. Per això, l'única manera de mantenir desperts, de mantenir-nos desperts en l'allau de canvis, és educar en les permanències antropològiques. L'atenció, la fidelitat, les persones, les relacions de copertinença. Sembla evident que cap persona en disposició d'aïllament està en condicions de seguir ni de lluny el ritme dels canvis. Per això hem d'estar predisposats a aprendre de les experiències dels altres i a compartir les nostres. Però per això es necessita disposar d'una àmplia xarxa de relacions interpersonals. El protagonisme de l'escola l'han de tenir les eines de la vinculació amb la realitat. La llengua, les matemàtiques, la música i, per extensió, l'art són les maneres naturals de comunicació humana i, per tant, han de ser els pilars del projecte educatiu. L'escola també ha de contenir elements físics i psicoafectius estables, permanències explícites que siguin punts de referència enmig del canvi. L'escola també ha d'educar la capacitat d'atenció, el baluard probablement més atacat en el món de la sobreinformació i sobreexcitació dels nostres dies. En tots els seus àmbits, la capacitat d'escoltar, la resistència a la frustració, la disciplina i l'ordre que eduquen el domini d'un mateix, la consciència ètica de les relacions i el desig mateix d'aprendre. Les habilitats que anomenem no cognitives, que van més enllà de l'aprenentatge acadèmic, són, en tots els casos, d'una vital importància en l'educació del caràcter. I no només, com de vegades se sol suposar, a les primeres etapes educatives. L'escola ha de mantenir aquesta atenció en totes les etapes, en funció, naturalment, del grau de maduresa i de la responsabilitat de l'alumne. Això inclou també el diàleg crític, present en tots els nivells de l'activitat del centre docent, docent i no docent. Però no entès com la dialèctica marxista de confrontació, sinó com una verificació. No es tracta de malfiar-se del que et diu el mestre, sinó de valorar si la seva proposta et correspon raonablement a les teves pròpies exigències més fonamentals.
A Ràdio Estel, l'Hora del Pati. Un programa d'educació dirigit i presentat per Jordi Cabanes i Raül Ladames.
Recordo molt sovint els versos de Salvador Espriu que parlen de la nostra trista, pobra, dissortada pàtria. Han passat molts anys i han canviat poderosament els motius en molts aspectes, però la tristor, la pobresa i la dissort encara continuen en molts àmbits. Un dels més poderosos és el que vincula la política amb l'ensenyament. Polítics pobres que perpetuen la dissort de la pàtria, les dues pàtries en aquest cas, que en això no hi ha diferència, que ens deixen ben tristos els ciutadans. Bé, almenys a mi. Podríem posar molts exemples, però alguns dels més recents encara ressonen a les hemeroteques. La deplorable reforma Wert que va carregar-se la filosofia del batxillerat, la possibilitat per decret d'aprovar batxillerat amb una assignatura pendent de la ínclita CELA. Per això, perquè és de bien nacido ser agradecidos, avui hem volgut dedicar l'hora del pati a una de les més notables excepcions d'aquesta regla. Avui ens acompanya la que per nosaltres és la millor consellera d'educació que ha tingut tots els governs catalans fins ara, perquè una flor no fa estiu, però alegra bastant l'hivern.
L'hora del pati.
Bona nit, un dimecres més amb el Raül Adamis i el Jordi que van a salvar el pati. Aquesta petita vacil·lació inicial és perquè el Raül està a punt de saltar amb l'entradeta.
Amb aquesta presentació veiem que l'entrevista serà d'una agressivitat impressionant. La convidada té por, ara.
Bueno, anem per març. Bona nit.
La convidada té por de fer ridícul, evidentment, perquè ha quedat abrumada.
La Irene Rigau, bona nit, Irene.
Molt bona nit.
La Irene Rigau ha fet tots els papers de l'AUCA en l'ensenyament, diguéssim, pràcticament. O sigui, s'ha dedicat... tenim una mica la trajectòria vital. A més, amb algunes coses interessants dins del nostre àmbit. Primer, ets de Banyoles?
Soc filla de Banyoles. Sí, sí.
Mestra, professora de primària...
Sí. O sigui, vaig començar l'escoltisme... I a partir d'aquí...
Explica'ns una mica la primera trajectòria acadèmica teva.
Sí, jo doncs vaig estudiar a Banyoles tot el batxillerat, fins al sisè de batxillerat, que aquella època érem doncs poquíssimes noies, érem cinc noies. Vaig començar a entrar a l'escoltisme, em va agradar a tot l'espai i la filosofia de l'escoltisme d'aquí a Sant Jordi. I després vaig fer magisteri amb la intenció, després de fer una llicenciatura posterior en clàssiques. Però resulta que en aquella època donaven accés directe, donaven la plaça ja de l'Estat en els expedients més alts. Llavors, doncs, això va fer que, en lloc de continuar el que jo tenia previst, anés a parar de mestre en un poble amb 16 criatures, sempre dic un pou i una comuna, perquè no hi havia ni aigua corrent. I em vaig enamorar de l'ofici, que ja m'havia preparat. Llavors vaig canviar l'opció de la llicenciatura per fer psicologia, que la vaig poder fer a Girona i a l'Autònoma. I un cop vaig acabar la llicenciatura, vaig especialitzar en el mètode Gazzi, un mètode italià d'unes germanes italianes molt de Brescia. Amb això vaig fer la tesina i vaig entrar de professora a la normal. I compaginava fer de mestra amb preparar les futures mestres. I en tinc un gran record d'aquesta combinació. La normal és el que ara en diuen la facultat d'educació. El que passa que abans era responsabilitat del ministeri, no de la universitat. I amb tot això va arribar el senyor Tarradellas, es va recuperar la Generalitat, vam tenir competències i, mentrestant, jo ja anava, vaig començar a col·laborar en el Consell Català d'Ensenyament abans dels traspassos. Quan hi va haver els traspassos, ens van animar a implicar-nos amb la nova administració. Vaig deixar la universitat i vaig entrar a la inspecció. Vaig ser inspectora a l'Alt Empordà.
Sí, les primeres fornades.
Oi, tant, la primera convocatòria. Els primers inspectors de la Generalitat. I després ja vaig passar a cap dels serveis territorials, el que seria delegada territorial d'ensenyament a Girona. I al cap de 4 anys es va aprovar la llei de consells escolars, aquella llei que de l'any 85 del Parlament de Catalunya, que preveia la participació de la societat, de la comunitat educativa, dels pares, als centres, al municipi i a Catalunya. I es va crear el Consell Escolar de Catalunya, que el va presidir la Maria Rubies. La Maria, un gran personatge pedagògic i el món cristià catòlic, unes arrels profundes, va demanar si podia ser la secretària general del Consell. Llavors vaig fer això, vaig entrar en contacte doncs, amb els sindicats, els patronals, els fills de pares, tota la comunitat, i amb aquesta es va arribar a la LOCSE. I llavors va dir, home, es necessita formar els mestres si canvia el sistema. I llavors vam crear la Subdirecció General de Formació Permanent i vaig fer el reciclatge, vaig dissenyar el reciclatge per la reforma. I després es van fer les noves universitats, el sistema educatiu anava creixent i el doctor Laporta va ser nomenat comissionat d'universitats per fer el desplegament de les universitats de Girona, Lleida, Rovira i Virgili i la Pompeu Fabra. I bé, em va demanar si volia anar a la secretària general del Consell Interuniversitari i vaig continuar treballant amb ell 7 anys en la planificació, programació i participació universitària. I aquí va venir un punt d'inflexió que jo m'estava ja tornant a plantejar de tornar a l'escola perquè m'enyorava una mica de l'acció directa, però llavors el president Pujol em va demanar si volia assumir la Conselleria de Benestar Social.
Perquè abans de l'ensenyament havia estat...
Que la vam convertir en Benestar Social i Família. O sigui, sempre he tingut coses noves, sempre he hagut d'iniciar projectes nous. I allà hi vaig aprendre molt. Pel que fa a l'educació, jo sempre dic que quan deixes de ser consellera de Benestar, mai més veus la societat i el món com el veies, perquè veus el món dels que no tiren. I allà veus també la importància de l'educació. Però allà em va quedar l'educació dels adults, que m'hi vaig poder dedicar. I allà veus què passa quan una persona, per raons o de discapacitació, o de pobresa o de marginació, si no rep la formació adequada, quin impacte té a la seva vida.
Com per tant,
encara creus més... Creus més en l'educació. I a partir d'aquí, llavors ja vaig a ser diputada de l'àrea d'educació. Com que hi va haver l'alternança política i nosaltres consideràvem que hi havia d'haver un pacte amb educació reclamat per tothom, però ja sabíem que mentre governés Convergència difícilment ningú voldria pactar amb nosaltres, perquè la vida és així. I ja he après que era així. No dic que hagi de ser així, però era
sí,
així.
Sí.
Ara, com que governaven els socialistes l'àrea d'educació, sí que nosaltres ens vam venir a pactar-la. I llavors vaig pactar la llei amb el conseller Maragall.
Amb el conseller Maragall. Que jo també recordo aquella època, nosaltres ja estàvem ficats, diguéssim, en l'ofici, i el recordo com una època, diguéssim, raonable, és a dir, una època de consens.
Sí, pel que fa a la normativa, doncs ens vam poder entendre. La veritat és que també Esquerra i Iniciativa formaven part del govern, però el lideratge de la LEC el tenia Esquerra, i el tenia el PSC, i ens vam posar d'acord amb lo fonamental, amb dir, a veure, quin model de sistema educatiu volem tenir. Sabem que està marcat per l'Estat, però no partim de zero. Vull dir, no partim d'una tradició educativa important a Catalunya, d'una iniciativa privada amb gran pes de l'escola concertada i especialment la cristiana. I, per tant, com encaixem tot això davant de la gent que demana que tot sigui públic? I per llei es va dissenyar i es va reconèixer, ja en el debat de l'Estatut vaig poder intervenir en l'article d'educació, que ja va ser l'últim que es va tancar, perquè sempre costa molt, sí, perquè és més carregat d'ideologia, de si el model d'educació només havia de ser públic o havia de ser d'interès públic. I llavors l'Estatut va recollir l'expressió interès públic. Vull dir que jo ja portava treballant en aquest sentit. A partir d'aquí vam fer els eixos de la LEC. Cadascú va posar què és allò indispensable per ell, i un cop, després de 7 anys a l'oposició, portant els temes d'educació i fent de contrapès i treballant conjuntament, perquè jo crec que va ser un esperit constructiu, després se me va encarregar la Conselleria d'Ensenyament.
Entrant ja una mica en matèria, també...
També soc professora de secundària d'FP.
Sí, jo dic, tots els papers de l'AUCA.
Sí. O sigui, aquesta tensió que d'alguna manera mencionava entre servei públic d'educació, escola pública, escola concertada, que en aquell moment de la LEC potser es va baixar molt la tensió i va quedar mig resolt, potser hem fet últimament un pas enrere, torna a haver una tensió forta, escola pública, escola concertada, o és una tensió que hem de conviure amb ella i serà així durant anys?
Jo crec que els que ens agrada i estimem l'educació, aquest és un debat que realment el trobem estèril des del punt de vista pedagògic, perquè el que ens interessa és l'èxit escolar de l'alumne, el que ens interessa és la qualitat de l'educació, el que ens interessa és que ningú quedi a la cuneta. O sigui, si parléssim com a empresaris o fabricants, diríem, ens interessa que el màxim nombre d'alumnes aprovi, i aprovi amb bona nota, i que quan hagi acabat l'ESO continuï estudiant, i que l'FP creixi, i que tinguem unes ofertes vinculades a les necessitats del món del treball, i que serveixi per promocionar la persona i l'ascensor social. Aquest és el gran debat. Per què hi ha alumnes que cauen a l'ESO i no continuen estudiant? Aquest, per mi, és el gran. I com i qui ha de triar l'educació? Els pares? L'Estat? Com s'accedeix a una plaça pública? Què hem de fer perquè la gratuïtat sigui real? Per mi aquest és el debat. Que passa que no venim del buit, no comencem a zero, i hem de reconèixer que als anys 70 aquest país va elaborar uns documents a l'entorn de Rosa Sensat que van marcar molt
la mentalitat.
I era allò de reclamarem quan tinguem la democràcia, finals del franquisme es deia, no? Reclamarem una escola única, laica i gratuïta. Aquest marc mental és el que va fer que l'anomenada Esquerra li costés acceptar que la Constitució espanyola, també amb les forces d'Esquerra, havien acceptat que el dret a l'educació estaria garantit per la iniciativa pública i la iniciativa privada.
facebook.com/radioestelbsn i twitter.com/radioestel. Busca'ns, ho trobaràs tot.
Ràdio Estel.
L'hora del pati.
Seguim a l'hora del pati avui amb la Irene Rigau per explicar-nos, bueno, diguéssim, tota la seva trajectòria en el món de l'ensenyament i també el que volem tractar ara, les seves opinions sobre l'estat de la qüestió, com es veu tot. La primera cosa que et volíem plantejar, diguéssim, bueno, el Raül ja ha apuntat la qüestió de l'OPA xarxa de la concertada pública, però abans m'agradaria que miréssim de diagnosticar una miqueta el que tu veus que siguin els problemes de la nostra època. Diguéssim, l'ensenyament de la nostra època i també l'ensenyament al nostre entorn, al nostre país.
Estem realment en un canvi d'era, no? Hi han hagut tants canvis i tan sovintejats que canvien no només la manera d'aprendre, canvia la manera de pensar i la manera de sentir. I el que més m'ha preocupa i m'ha preocupat és com hem d'educar el caràcter de les persones perquè aquests canvis no els anul·lin, no anul·lin a la persona. En ple món consumista, l'individualisme ha sigut la carta de presentació. Per això nosaltres enteníem, i jo continuo pensant, que l'escola, com a òrgan situat al centre de la comunitat, s'ha d'enfortir. Quan tothom diu és que ara s'aprèn a qualsevol lloc, que en qualsevol moment es pot rebre una informació... L'escola és l'únic espai que hem creat a la societat que garanteix al màxim la igualtat d'oportunitats i, per tant, la bona socialització, ensenyar a viure en comunitat.
I en l'argument que feia servir, i ets l'únic lloc on la informació pot convertir-se en coneixement.
Evidentment. És, no és només un lloc on s'emet informació, és on s'elabora, on se n'apropia, se la fa seva, i és el lloc sagrat de la transmissió. Clar, si tu penses i ets conscient que vens d'una cultura, que hi ha unes generacions anteriors que han elaborat coneixement i que hi ha unes persones que l'han estudiat i que ara te'l transmeten, bueno, és un lloc que cada dia s'hauria de sentir mil vegades gràcies. Gràcies, perquè vostè m'explica allò que els nostres predecessors han fet en el camp de les humanitats, de la tecnologia, de la ciència, i gràcies a que vostè ha decidit triar aquest ofici, jo em formo. Per tant...
És el millor sentit de la paraula tradició, no? Allò que els
avis
ens donen.
O us envio.
Sí, sí.
Clar, depèn de com enfoquem la moda de la innovació, convertir la innovació en una moda o una marca de prestigi, doncs pot alterar aquesta funció tan important de l'escola. Per altra part, com que els estímuls externs són tan grans i les corrents que han transformat els valors bàsics que fonamentaven l'aprenentatge, doncs, que eren l'atenció, la memòria, la capacitat de superació, si jo suspenc en lloc de plorar, el que haig de fer és preparar-me per aprovar. Hi ha coses que són elementals. Aquest país som una mica pèndols, no? O sigui, jo havia arribat a sentir, a venerar el que en deia l'ortografia natural. I jo, esclar, com és que fan tantes faltes? Oi? Fem ortografia natural. Vaig cansar d'explicar que una vegada vaig sentir això de l'ortografia natural en una escola d'estiu, a l'Escola del Bosc, el 73. I estava jo fent el pràcticum d'educació i Josep Pallà que em va dir, Irene, sobre què el faràs? Dic, mira, no sé si fer-lo sobre l'escola unitària. Jo era mestre d'Argelaguer, a la Garrotxa, en tots els cursos. O sobre l'ortografia natural. Josep Pallac em va agafar pel braç i em va dir, Irene, si és ortografia, no és natural. No? O sigui, és que vaig quedar tan vermella de l'evidència, no?
Deixa'm fer un parèntesi, perquè no ho puc...
Sí.
No, és que els polítics d'aquella època, i sempre tinc al cap quan dic això, el Josep Pallac, per exemple, eren d'una altra fusta i d'una altra magnitud, eh?
No, Pallac era un docent, era un pedagog. I havia marxat a l'exili, havia treballat fortament en un institut a Montgeron, a prop de París. Pallac estimava l'ofici. Pallac va fer la tesi doctoral sobre els mestres de Girona, vull dir, de l'època anterior, no? Però, a veure, Pallac estimava l'escola i estimava el sistema. I deia, l'educació per a què? L'educació per fer persones, per fer membres d'una societat més justa, etc. Clar, el fer persones, l'ajudar a la família a que l'infant, l'adolescent, esdevingui allò que els nostres pares deien, que sembla que s'ha perdut, que es troben 24 persones de profit.
Sí, sí.
La persona de profit és la persona que acaba servint a la societat. I la persona consumidora és la que només es preocupa per tenir els diners suficients per poder comprar allò que li... Per tant, aquest primer concepte de que eduquem gent amb drets o partim d'aquests drets perquè puguin tenir uns deures que reverteixin en els drets de la població. I després, aquesta satisfacció immediata del desig que fa que l'educació familiar hagi canviat, que jo sempre poso l'exemple de dir en què ha canviat el món? Ha canviat en què abans dèiem mare, vull una bicicleta, ja tinc edat de tenir bicicleta. Et deia, ah, doncs mira, porta't bé i quan vinguin els Reis ho poses a la carta i si t'has portat bé t'arribarà. En canvi, ara, a vegades tens la sensació que el nen diu, o la nena, mare, vull una bicicleta, i la mare gira i diu, Josep, aquest dissabte anirem al Decathlon, hem de comprar una bicicleta. Aquesta manera de gratificar immediatament els desitjos dels nens ens ha canviat l'actitud envers l'estudi, envers l'educació.
És que al començament has començat aquesta magnífica exposició dient que, parlant de l'individualisme, jo ara m'he recordat d'una frase, no? És a dir, que està molt, es diu molt el posar l'alumne al centre de, com a protagonista de la seva educació. I aquesta frase té moltes virtuts i molts perills.
Sí, sí, al final, evidentíssims.
Sí, però al final, a nosaltres no ens consta que no costa que el nano no sigui egoista, que costa que surti de si mateix. I hem de posar... El nostre interès al nano de ser el centre, però el centre del món no de ser el nen, perquè si no, això és molt fàcil. O sigui, ja són els...
Durant anys hem explicat que havíem d'ajudar a superar l'egocentrisme.
Clar.
Eh? No de fomentar l'egocentrisme.
Està clar. Són, sí. És així. I mira, jo això recordo jo vaig patir de jove, però vaig patir la reforma, diguéssim, la luxe, i deia, hem d'aconseguir, el director aquella, de la meva escola en aquell moment, el José Albericio, deia, hem de convertir l'escola de magistocèntrica, que deia ell, a paidocèntrica, no? Que és això mateix que dius tu. Clar, el problema és que hem passat d'una escola magistocèntrica perquè la pensava el professor per la classe que donava, a una escola que és paidocèntrica perquè els nens són els reis de la casa. I és, hi ha hagut un canvi, un desplaçament semàntic que quan ha girat. I això, potser estic exagerant i estic simplificant molt, però a nosaltres ens trobem amb la feina d'haver de contractar professors nous, gens que bé. I una mica aquest to d'aquesta arrogància de que jo he estat educat en un sistema que parlava en primer dels drets i si un cas al final dels deures, una mica ho notem, això, diguéssim, no?
És que... A veure, partir de la idea... Tu has de partir del nen, però has de partir del nen perquè has de tenir... Jo sempre explicava, i jo me feia les programacions, dient, a veure, què diu Piaget? Com pensa el nen? Un pot que fa Piaget, Vygotsky, vull dir, un teòric que t'ajudi a entendre com construeix el pensament. Per després tu fer les propostes educatives convenients.
Concretes.
Si, per exemple, estàs en una edat que dominen el que anomenàvem, o n'anomenen encara, el pensament concret, no li facis formular hipòtesis, perquè això vindrà a l'època del pensament abstracte. Per tant, ensenyem allò que la psicologia ens explica que el noi pot assumir. Què ens diuen des de la vessant psicoafectiva? Jo agafava Erikson, però ara, la confiança bàsica és important consolidar-la perquè llavors es pugui obrir als altres. Per mi, partir de l'infant és partir del coneixement de l'infant, no del que li vingui del gust i la gana de fer el nen. I, per tant, que qualsevol edat ens haguéssim sabut que eren les plantes fanerògames, constant de raïs, tallo i hojas, i determinada època de su vida, producen flor, fruto i semilla, bueno, molt bé. Això, estudiat així, doncs mira, a mi em va valguer un 10 un dia, perquè, clar, ho hagi de carretilla. Però, si m'haguessis dit, dona, vés al jardí a buscar, o anem al bosc a buscar plantes fanerògames, doncs potser hauria tingut un problema. Això sí que entenc això que és sí, partida del nen. Sí, però sí. És que el nen ve per ser adult. El nen, l'escola és una etapa de transició on l'ajudem, que surt d'aquí sí que és el rei de la casa, perquè com que ara és un bé escàs,
sí,
doncs és el centre de la casa. Sí.
En aquesta etapa de prescripció és molt escàs.
Ara, com que la davallada demogràfica està afectant la posició dels centres per veure com fer més atractiu el seu projecte perquè els pares els hi confien als fills, doncs hi ha el perill de posar l'accent en coses que no siguin les fonamentals.
Absolutament. Això,
de fet, totes les escoles, i qui ho sento que digui que no, també les públiques, estem posant molts esforços i molts recursos en vendre el producte. Això està bé, però té perills, perquè al final recursos que tens els estàs dedicant no exactament al nen, els estàs dedicant a veure com aconsegueixes que el producte sigui més atractiu. I té alguns perills, això, perquè a vegades cada vegada fem coses més xules, però no està clar que siguin pedagògicament interessants.
Sobretot que serveixin a la funció que han de saber, que han de sortir. Perquè la gent va a l'escola per ser culta. Val? Per poder valorar, admirar i disfrutar amb la cultura i poder-ne generar. A partir d'aquí, quan jo deia l'educació del caràcter, crec que si ara hagués de posar un cartell per la preinscripció, doncs jo penso que posaria aquí eduquem el caràcter dels alumnes, un caràcter positiu, constructiu i resilient. Perquè la idea de que tot els hi hem de fer fàcil està perjudicant el propi alumne. I, per exemple, una cosa que deia, quan me deien a mi, per què has posat exàmens a setembre? I jo deia, la primera resposta era sempre, després explicaré per dades i per què ho vaig fer, eh? Uh-huh. Però jo vaig dir, d'entrada, perquè el bon alumne no ha de tenir el mateix horari de piscina que el mal alumne.
Aleluia!
No, deia, no, a l'estiu, el que no hagi estudiat prou, doncs ho sento, menys hora de piscina, a repassar. Però aquesta era la resposta, diguem-ne, col·loquial, però que potser tenia més càrrega moral, no? Però el que sí que és veritat és de que el sistema havia perdut la consciència del seu poc èxit. Perquè si de cada 100 alumnes n'hi havia 75 que obtenien el graduat de l'ESO, si era un ensenyament obligatori, l'havia d'haver aprovat al 100%. Treu el 0,3 de casos que són obvis, però el sistema... Jo anava a un centre i preguntava quin percentatge de graduats has tingut? Ai, no ho sé. Inspector, a la teva zona, quin és el graduatge? Clar, i em va dir, què passa aquí? Dic, home, que hem d'afinar el producte. Llavors, hem de posar tot l'esforç perquè el màxim nombre d'alumnes, el 90% d'alumnes, obtingui el graduat escolar. Que això va ser el que vaig fer la formulació dels objectius d'èxit escolar fins al 2020, no? Que s'han anat complint, la veritat. Per què? Perquè si no, no tenim alumnes que després puguin continuar estudiant. És que Europa ens diu que Espanya i Catalunya també, en aquest sentit, té un alt percentatge de gent que no continua estudiant a partir de 18. I un cop feien la denúncia, tenies el titular, tenies unes tertúlies a les ràdios. Oh, doncs escolta, hem de fer que perquè puguin continuar estudiant tinguin el passaport, que és la ESO. Jo si hagués pogut i tingut competències, l'hauria vinculat per tenir el títol de moto, no? El carnet de moto. Vull dir, a veure, llavors resulta que amb determinats posicionaments, relats i pràctiques, perjudiquem l'alumne més dèbil. Perquè si per cada alumne que havia suspès el graduat al juny, el vam salvar al setembre, va poder continuar estudiant. I si al juny li regalem, li fem un mal favor, perquè jo en deia el miracle de Sant Joan.
A radioestel.cat, tu tries. Radio Estel.
L'hora del pati.
L'hora del pati de nou, avui amb la Irene Rigau parlant sobre educació i des d'una perspectiva especialment interessant perquè ella ha estat consellera durant molt de temps. A més, de la perspectiva històrica, que he fet, com ja he dit unes quantes vegades, que m'impressiona tots els papers de l'educació d'ensenyament, diguéssim. Ara, ens queden 12 minuts ja de tertúlia.
D'aquesta duríssima entrevista que t'has fet, Jordi. Sí. Jo volia, perquè abans no n'entenem parlat, però perquè m'ha quedat l'atenció, volia parlar dels estudis del grau de magisteri. Perquè al final... si volen que hi hagi una bona educació a Catalunya, han d'haver bons mestres. La pregunta l'anava a fer molt directa. Què pensa de les estudis de grau? La puc adornar. Però com podem millorar els estudis de magisteri? S'han de millorar?
Mira, jo n'estic convençuda. Estic convençuda que han de ser més exigents. Més exigents per entrar i assegurar-se que el que surt molt ben preparat. I per què? Perquè malgrat tot això que deia de tots els papers de l'AUCA, i malgrat que puguis fer i bé intervingut, jo he tingut el gust d'intervenir en tres lleis, la llei d'educació, la llei de família i la llei d'FP. Vull dir que políticament poder incidir a través d'una llei. Però en educació, jo no em canso mai de dir que el més important passa a l'aula. El més important cada dia no és el que publica el DOC, ni el BOE. És el que està passant a cada aula. I tots sabem que quan tu tanques la porta de l'aula i t'enfrontes a l'alumne, allò és el més important i és un espai sagrat.
I cauen tots els idealismes, és només allò, realitat.
Allò és el que marca la pauta. Per tant, el que tanca la porta i entra allà ha d'estar molt i molt format. Perquè l'important passa a l'aula. L'important no passa en el disseny del currículum. És molt important tenir un currículum coherent, ordenat i seqüenciat. Però l'important passa a l'aula. I tot el sistema ha d'estar a favor del que passa a l'aula. I el que passa a l'aula és que hi ha uns nois i noies amb uns interessos vitals determinats i un senyor o una senyora encarregada de transmetre'ls-hi i d'ensenyar-los a créixer com a persona. Tota decisió que prens ha d'estar perquè aquesta relació funcioni. Perquè aquesta relació que empoderi el professor, perquè tingui el seu reconeixement i pugui fer bé la seva funció i i la resposta sigui l'adequada. Per tant, si jo necessito uns professors que parlin bé, utilitzin bé la llengua, perquè la llengua és el nostre principal instrument en aquest nostre ofici, jo necessito uns alumnes que aprovin l'ESPAU amb una nota de llengua molt alta. I aquí van fer alguns canvis, i per mi encara insuficients, i han de continuar, i ara hi ha la prova d'aptitud, però és que, com que s'entra en una mitjana, es podia tenir un 3 de llengua i aprovar l'ESPAU. Per tant, hem de ser selectius. Jo estic convençuda que pujant l'exigència per entrar a estudiar magisteri i demanar notes molt altes en determinades matèries, tindríem molt bons candidats. Tindríem menys, de moment, però en tindríem molt bons. I la gent sabria que per ser mestre s'ha de preparar. I com que és un ofici que arreu té vocacions, el tindria. Quin és el perill? Que si no som exigents, no s'hi doni valor i la gent valuosa no senti l'atracció per anar a fer de professor. I aquest és el gran perill que tenim en el futur.
I en aquesta part del raonament estic d'acord, perquè el Raül no m'acusi de ser massa tou, i diu una objecció, però, que és... Alhora, la selecció també exigeix que aquest prestigi social que acabes de descriure, ja sé que és una sortida impossible, això, tingui un cert prestigi econòmic, també, diguéssim. No és només... Diguéssim, sí, l'únic camí no és només fer més estret a la porta, sinó sí, el premi més gran, per dir-ho així.
Evidentment que la retribució ha de ser justa, però si avui dia analitzem la retribució econòmica d'un mestre a Catalunya, d'un mestre a Finlàndia, la gran diferència no està en el sou. Està
En tot cas, amb les hores de permanència a l'escola, amb el tipus d'atribucions, però la gran diferència és el prestigi social.
Jo quan deia...
El primi, és el prestigi social?
Sí, exacte.
El prestigi social
no els diners, sinó...
No el dona només la nòmina.
Estic totalment d'acord amb això, sí.
I ara, doncs, tothom pot veure que té fills o coneguts que comencen a fer de mestres i tenen un altre fill que comença a fer d'advocat o d'enginyer i pot comparar els sous. A favor del mestre.
Això, la crisi ha canviat
això.
Sí, però jo no em refereixo... Sí, teniu raó, però no era una reivindicació econòmica, era una reivindicació més aviat de l'altra part, del sou emocional, del prestigi, diguéssim, en un sentit, no?
Oh, del prestigi que et ve de la satisfacció, de l'orgull de fer la professió.
Sí, de ser respecte social. O sigui, avui en dia, sempre diem, nosaltres no tenim els problemes amb els nens, els tenim amb els pares, diguéssim.
Evident. No? Això és el que em diu, el que he pogut veure sempre. Però, a mesura que el nivell de la població ha anat creixent acadèmicament, clar, això tu abans anaves a fer de mestre de poble i a perdonar, clar, eh? Podia haver-hi, hi havia el metge, evidentment, el clàssic que es deia, però la senyoreta, no?, era una de les més cultes del poble.
Sí. Era un prohom, si em deixeu el joc de paraules. Bueno, sí.
Clar, això... això ha canviat. Primer, ha canviat perquè les autoritats... perquè hem deixat de valorar les institucions. Hem deixat de valorar les responsabilitats de servei a la gent. Perquè ens hem tornat molt exigents i poc agraïts. Hem de tornar a ensenyar-hi gràcies a la gent.
Clar.
Però el prestigi... jo, esclar, impressionada pel tema de Finlàndia... quan hi vaig estar i ho vam estudiar i amb en Xavier Melgarejo, el Celsiga, que em havia ajudat moltíssim, doncs recordo que em van explicar que hi havia un programa per tancar una sèrie d'escoles rurals. I jo vaig dir, tants mestres quedaran sense feina? Què faran? I la resposta va ser, vaig dir, els recol·locareu, perquè allà quan perds la feina d'una escola vas al mercat, no et recol·loca l'Estat com aquí. Ets funcionari mentre tens la feina, però no per sempre. I em van dir, oh, tots trobaran feina, són mestres. I aquest són mestres va ser el que em va dir, ep. Per tant, com que necessitem que hi hagi també aquest reconeixement social, el reconeixement només te'l donaran si el mereixes, eh?
Això és veritat. Això és imprescindible.
Jo tinc una altra objecció. Sí que es plantejava els processos de selecció de professors nous. És veritat, evidentment, que han d'estar ben preparats, o sigui, han de tenir coneixença. Però a vegades no només l'alta coneixença és l'única...
Perdona que talli, eh? Per exemple, en el sistema finès o finlandès, les proves també són... en relació a la capacitat comunicativa amb els joves. Per exemple, em deien que per entrar a estudiar parvulari, per ser mestre de petits, posaven un grup de nens i el candidat a mestre, a estudiar, el candidat estudiant, a davant.
A veure què passava.
A veure què passava. Si comunicaven o comunicaven.
Que a vegades, en un procés de selecció...
Com a prova d'accés, em sembla fantàstic.
És que és genial, no? És genial. Diu, tu com ho saps? Doncs tots ho sabem, que tu entres en una classe i els ulls se't belluguen i connectes, o no. O hi ha gent que entra i veu cossos, no? I pot tenir un 10 i mig de matemàtiques. I per tant, si només un que tingui un 8, però que no tingui un 3.
Tal qual. Això jo tinc l'experiència com a professor d'universitat de fer classe i diguéssim, a alumnes de magisteri i tenir la recepció, el retorn habitual, que són les notes, per dir-ho així, no? Els exàmens. I en aquella època el que fèiem en l'examen final era fer una plantejar una classe. Entre nosaltres mateixos, en segon de magisteri, era didàctica de les ciències socials, i el que feien era, l'examen final era una classe curteta, 10 minuts, passaven tots. Clar, la primera vegada vaig dir, això no puc deixar de fer-ho mai més, perquè el canvi de perspectiva és brutal. Gent, bons estudiants, mediocríssims professors, i en canvi, estudiants més o menys, que eren excel·lents professors, no? Perquè és una altra variable a tenir en compte, no l'única, però una altra variable a tenir en compte.
Però les hem de fer...
Combinades.
Combinades. Per tant, la gent té prestigi perquè els nens s'estimen, els nens que són estimats, que estimen el mestre, això esdevé també una font de prestigi. Quan el pare et diu, li digui vostè perquè tu et fa cas i a mi no, doncs te sents fantàstic, no? Dius, molt bé. Ara, si el pare critica el mestre a l'arribar a casa i sent que parla malament dels mestres, no pots esperar el respecte. La primera missatge a la població és, si heu de criticar un mestre, amb la porta tancada i fora, però mai davant dels alumnes, mai davant dels fills.
Jo no pensava que, d'alguna manera, a l'escola fem, sense voler, un procés de selecció equivalent. L'altre dia tenim alguns estudiants de magisteri en pràctiques i la cap d'estudis d'infantil em va venir a dir, aquesta l'has de conèixer bé, perquè aquesta, ve aquí i aporta a l'escola, i és de pràctiques. I, de fet, és un procés selectiu natural.
Sí, per això ara hi ha experiències bones. A Lleida fa temps que vam començar, a Vic també s'hi ha sumat, que fan la carrera dual, que en diuen. Des del primer dia ja van a l'aula. I molts s'hauria de començar per un període intensiu de pràctiques, perquè potser algun no continuaria. Però quan fa 3 anys que ha estudiat i després fa les pràctiques, ja no tira enrere. I també ens hem de plantejar si el magisteri és una feina per tota la vida. Ara que ja no hi ha feines per tota la vida, per què ho ha de ser el docent? Quines segones oportunitats hem de trobar pel que ha perdut la il·lusió, pel que s'ha estressat en excés, pel que té... S'han de trobar vies de segona ocupació.
De fet, és part del reconeixement social que hauria de tenir és una trajectòria professional més llarga o ser més àmplia, més oberta, no només tancada a la possibilitat de fer magisteri. O seguir donant classe, més que fer.
Per això jo seria més partidari de tenir una base d'humanitats i ciències, de base, uns comuns, diguem-ne, que permetessin després reconduir-te cap a altres titulacions.
Volia fer-te una pregunta abans d'acabar, si em dona el Jordi temps, perquè avui, que és, fa unes setmanes es va tancar un pacte contra la segregació escolar. Qui penses? Ho veus realista? Ho veus oportú? Sortirà endavant?
Jo, quan veig tanta gent que ho signa, doncs penso que deu tenir valor. Però vull dir-te que, de fet, la LEC, la llei i la normativa de preinscripció ja està pensada per minimitzar els efectes, com ho diríem, els efectes urbans. O sigui, a veure, depèn de com està organitzada la ciutat amb els seus barris, això impacta sobre l'escola. Llavors, quan tu ets en una ciutat petitona, jo sóc filla de Banyoles vam tenir molta immigració, i des del primer moment es va dir, doncs, 8 places a cada escola de reserva. I així s'ha començat. I es va facilitar i vam evitar que hi hagués una escola només de color i que totes n'hi hagués. Això es pot fer en zones.
En què les parts i la unitat coincideixin.
Clar. Però jo crec que s'ha de trobar un equilibri entre el dret a educació i el dret a triar. Perquè és clar, a vegades també oblidem que els pares que han vingut de fora també tenen dret a triar l'escola. I jo espero que això tingui èxit en l'objectiu final, que és que a l'acabar tinguin les mateixes oportunitats i sàpiguen conviure amb gent diferent. Però jo recordo alguna experiència aquí a Barcelona que al començament no vam fer. Quin és el perill? Que el primer any tu l'ubiquis en una escola fora del seu barri, perquè has fet una reserva i perquè t'has compromès a pagar la part que aportaria per la insuficiència del concert amb una concertada, però l'any que ve, si aquest pare veu que en el seu barri hi ha una vacana P4 i te'l canvia,
què passarà?
Què passarà? Aquest és el punt. Ara, escolta, tot el que sigui per cohesionar, però...
És el problema de les coses pensades en un despatx i no des de la realitat, des de la realitat quotidiana.
Jo veig que l'han signat molta gent, per tant, deuen tenir previstos mecanismes. Però aquesta possibilitat continua existint.
Bé, Irene, ens sap greu, però hem consumit el temps d'avui del programa. Moltíssimes gràcies per la teva presència al nostre programa. I gràcies també per això, per tota la feina feta en el món de l'educació. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone és gratis. Busca-la. Ràdio Estel.
I arriba l'últim espai del dia, a l'espai de recomanacions de l'Hora del Pati. Avui ens acompanya la Laura Pallarols. Bona nit, Laura.
Hola, bona nit.
Ella és directora del Saló de l'Ensenyament, que és tot un event, diguem-ne, en el món de l'ensenyament del nostre país, i que voldríem que ens expliqués una miqueta com va. Més en aquesta època estem aquests dies de la preinscripció escolar, de tota la planificació del curs vinent, etcètera, diguéssim. No? L'edició d'aquest any, què tal? Com la valores?
Doncs la valoro molt positivament, perquè pensem que hem cobert realment l'objectiu que teníem a nivell de poder orientar els joves i les seves famílies. Penseu que enguany doncs, hem orientat a més de 14.000 famílies entre el Departament d'Educació, la Secretaria de Joventut, la Secretaria d'Universitat i també el propi saló, que tenim orientació pròpia oferta pel saló.
Ja,
doncs, per nosaltres ha estat un èxit. Al final, la nostra vocació és orientar. Tenim tota l'oferta disponible en el saló, que hi ha d'estudis, i penso que amb això realment... Pues la nostra part ens toca ajudar, sobretot.
A qui va, en principi, adreçat?
Doncs va adreçat als nois i noies a partir de tercer d'ESO fins a segon de batxillerat, perquè tenim tota l'oferta a nivell de graus i també tenim l'oferta de formació professional.
O sigui, diguéssim, vosaltres ocupeu de tot el postobligatori, per dir-ho així,
genèricament. Exactament, sí. Sí.
Entenc que ara, diguem-ne, sobretot amb els graus, però també amb els cicles formatius, la variabilitat d'oferta és molt gran i cada vegada més que un espai on d'alguna manera es puguin trobar totes les possibilitats crec que ajuda a les famílies i als nanos a ubicar-se i adreçar-se a allò que realment els interessa.
Exactament. Penseu que hi ha pues, molts nanos que venen i que no tenen molt definit si realment voldran doncs, fer una carrera universitària o bé voldran fer un cicle formatiu. I aleshores, doncs, el fet de poder disposar en un mateix espai de tota l'oferta realment ajuda que puguin valorar i poder recollir tota la informació de les diferents opcions, no?
I podries dir-nos si quins estudis de grau universitari, per exemple, per començar, són els més demandats? Què busquen els nanos?
Sí. Mira, els nanos a nivell universitari segueix la tendència a nivell de graus de medicina, infermeria i biologia, que ja són un clàssic, també les enginyeries, però també molt demandats estan el periodisme, les relacions públiques, l'administració i direcció d'empreses, tot el tema d'economia i també les noves tecnologies a nivell de videojocs i la ciberseguretat. Són els que aquest any han estat, diguéssim, els més demandats dins del saló a nivell de graus universitaris.
I això vol dir que les humanitats i els estudis clàssics, diguéssim, van de baixada.
No, em deixa tranquil, perdona, però que la història, espero que... El Jordi és historiador, està poc demandat. Vale, em quedo bastant tranquil.
També, perquè a més aquest any hi han hagut nous graus a nivell d'humanitats, que també és veritat que també han estat demandats. El que passa, doncs, que realment...
Quantitativament són menys, és clar.
Sí, exacte, exactament, no? I a nivell també dels cicles formatius de graus mitjans i graus superiors, doncs destaca sobretot el màrqueting i la comunicació, també la robòtica i tot el tema centrat en les activitats físiques. A nivell de restauració també tenim, doncs, hem tingut una oferta important i també hi ha molt interès per estudiar, doncs, cicles formatius de grau mitjà i grau superiors de restauració, i art dramàtic, que també tenim cicle superior de grau dramàtic, d'art dramàtic.
Jo tinc una curiositat, no sé si tu, diguéssim, estàs a peu del canó, si també tractes amb l'acompanyament directe dels alumnes, els possibles alumnes, però, sí. Diguéssim, jo m'imagino que en un saló d'ensenyament, amb una oferta tan gran, deu servir per descobrir coses que t'agraden, però al mateix temps per descobrir coses que no t'agraden, diguéssim. O sigui, la decisió per oposició també deu ser freqüent.
Sí, exactament. Realment serveix tant per una cosa com per l'altra, perquè bé, ens pots venir amb una idea prefixada i realment quan comences a recollir informació te n'adones que no és el que tu et pensaves, i també et serveix per això. A l'hora de que, jo sempre ho dic, no? Inclús pues, com a mare que sóc, no passa res si tu pues, decideixes estudiar una matèria i te n'adones després de que realment no és el que tu pensaves, i sempre hi ets a temps de rectificar. No passa res amb que perdis un any, dos anys, el que calgui, per realment encarrilar el teu futur,
si,
no?
Si és per trobar la certesa del que vols, la teva vocació, no són temps perduts, és temps guanyat.
Ah, exactament, exactament, totalment, totalment.
Estem en un programa, l'Hora del Pati, un programa d'educació. Tenia curiositat perquè no has mencionat magisteri. Els estudis de grau de magisteri estan a la baixa en quant a demanda?
No estan a la baixa, eh? També hem tingut inclús a nivell d'ensenyaments dobles graus, o sigui, dobles graus que a més penso que aporten moltíssim, perquè dobles graus que hi hagin ensenyaments infantils o ensenyaments de primària combinats, per exemple, amb psicologia, no? Penso que realment és una molt bona opció poder pues, combinar aquestes dues formacions. I també han tingut la seva repercussió.
Sí, però sempre això ha canviat una mica el perfil, el doble grau i el complement dona una sensació com més àmplia de formació.
Sí, sí, perquè és veritat que cada cop més hi ha més dobles graus, i també el que és important és que cada cop més hi ha graus íntegrament en anglès, que això també és un, bueno, pues és un valor afegit, i que cada cop pues, els nois i noies es decideixen més a fer formacions en anglès 100%.
Molt bé. Una última pregunta. Temes estrangers, o sigui, anar a estudiar fora...
Sí.
Això, diguem-ne, dins del saló està previst, hi ha oferta sí. Estranger, hi ha demanda?
També. I també notem cada cop una creixent demanda de... Ara ja no hi ha barreres, no, els nanos no tenen cap problema amb anar a estudiar fora quan pensen que, bueno, doncs és un tema que també els pot enriquir. I notem any rere any que cada cop hi ha més persones interessades en estudiar fora.
Molt bé, Laura. Moltíssimes gràcies. Us donem l'enhorabona per la iniciativa i per l'èxit d'aquesta edició. Ara us té la paraula. Moltes gràcies i ens quedem emplaçats per l'any vinent, si vol. Moltes gràcies. Bona nit.
D'acord. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Bona nit.
I arriba, finalment i novament, el comiat del programa d'avui. I us esperem, si Déu vol, dimecres vinent, a les 8, com sempre, a la sintonia de Ràdio Estel dels dimecres. Tot l'equip de l'Hora del Pati d'avui, el Jordi Carretero al control de so, la Tatiana Cova i la Meritxell Sales a la producció, el reloj de més el Jordi Cabanes a la direcció i a la presentació. Molt bona nit.